Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ho va dir fa uns dies José María Aznar. El que pueda hacer, que haga. Nou capítol de la sèrie A por ellos. Aznar, ultradreta democràtica, dona l'ordre i tothom ho obeir. Jutges, mitjans de comunicació, política, fuente ovejuna. No passaran ni ells. Però ni ells, ni l'amnistia. A qui no se li havia de dir quantes copes de vi prendre abans d'agafar el cotxe, afirma sense por, sense terror, sense decència, que si cal inventar, s'inventa. És a dir, Carles Puigdemont sabia que Rússia atacaria Ucraïna? No és broma, això és el que diu un jutge. Que Puigdemont va negociar l'arribada de 10.000 soldats russos a Catalunya? Que Puigdemont va oferir convertir el país en un paradís de les criptomonedes? Que Puigdemont i Marta Rovira eren els cervells del tsunami democràtic? Que Puigdemont i Marta Rovira són responsables de la mort d'un turista francès a l'aeroport del Prat? Que Puigdemont i Marta Rovira són responsables de les ferides de dos policies durant les protestes post-sentència? Que Puigdemont i Rovira van organitzar un concert terrorista pel tsunami democràtic a Barcelona? Que Pere Aragonès és el coordinador dels comitès de defensa de la República, els coneguts CDR? Que Pere Aragonès va demanar 11.000 milions d'euros a la Xina per finançar la independència? Que els CDRs tenien a punt explosius per atemptar contra infraestructures crítiques? Que els Mossos d'Esquadra no podien comprar armes perquè havien de servir per crear un exèrcit català? El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, això que era el CTTI, que, el CTTI, que era el CNI català? Tot això ha sortit les últimes hores que es va fer. No sabíem res de tot això. Res, eh? Prietes les files. Clama la dreta i l'ultradreta sense pensar que rarament, sense Catalunya, el PP no tornarà a la Moncloa. I extremats cap a les idees de Vox i amb Aznar de pal de paller o de cara de Bélmez, poc tenen a fer. Perquè realment, si el que va fer aquí l'independentisme és una rebel·lió i terrorisme, què deu ser el que fan els agricultors francesos aquests dies pel PP del Prietes les files? El que deia diumenge Pedro Sánchez a La Vanguardia. I és això, la fachosfera. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peu Terra, que és dimarts, dimarts 30 de gener del 2024.
I avui tornem a començar el dia amb molta humitat, amb boires i amb núvols baixos a moltes comarques que es trencaran a mesura que avanci el dia, ara mateix en fresca i al migdia amb un ambient més agradable.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, on hi ha més aturades i congestió, és el tram de la P23 a Molins de Rei durant 4 quilòmetres en direcció a Barcelona i a la ronda litoral per tota la zona de Sant Adrià i el Fòrum en direcció al Llobregat, que enllacen directament amb les retencions del tram habitual fins a la Barceloneta.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La llei d'amnistia afronta avui un dia clau. A les 3 de la tarda, el ple del Congrés dels Diputats es reunirà per debatre si dona el vistiplau i l'envia al Senat. La setmana passada, el PSOE, Junts per Catalunya i Esquerra van pactar els últims retocs i tothom donava per fet que la votació d'avui seria un tràmit. Però no es pot dir blat fins que no estigui el sac ben lligat i, com ja comença a ser habitual en aquesta legislatura, les coses s'han complicat i molt en les últimes hores. De fet, s'han embolicat tant que ha pres molta força la possibilitat que el ple del Congrés tombi la llei i la retorni a la Comissió de Justícia, que ningú s'espanti. Això no suposaria liquidar res de manera definitiva, però sí que dilataria el procés perquè els partits guanyin temps per arribar a un acord definitiu. El Diario.es ha parlat amb diversos ministres del govern d'Espanya i tots ells donen per fet que avui l'amnistia no rebrà llum verda. Creuen que el més probable, a hores d'ara, és que Junts per Catalunya hi voti en contra per forçar el PSOE a seure's una altra vegada a negociar els últims serrells d'aquesta llei. Però per què s'ha torçat un acord que ja semblava segellat? Doncs per les maniobres de dos jutges, la del magistrat de l'Audiència Nacional, el ja conegudíssim Manuel García Castellón, i les del jutge d'instrucció número 1 de Barcelona, que va ser conegut durant el procés, que és Joaquín Aguirre. La llei d'amnistia preveu exonerar tots els delictes comesos durant el procés sobiranista, però amb dues excepcions. Els hem anat explicant aquí a RAC1. Els actes terroristes que suposin vulneracions greus dels drets humans i també els casos d'alta traïció a l'Estat. A priori, ningú contemplava que s'acusés un independentista d'aquesta mena de delictes, però tant un jutge com l'altre, tant García Castellón com Aguirre, han trobat en aquestes dues excepcions l'escletxa perfecta per intentar deixar el president Puigdemont fora de l'amnistia. García Castellón l'acusa de terrorisme en el cas del tsunami democràtic i Aguirre el podria intentar processar per alta traïció en l'anomenada trama russa del procés. El jutge de Barcelona està convençut que Puigdemont va conspirar amb el Kremlin per aconseguir el suport econòmic i militar de Rússia a la independència de Catalunya. Les piruetes judicials d'aquests dos magistrats espanten Junts i Esquerra, que volen driblar-les introduint nous canvis a la llei. Proposen suprimir els articles que parlen de terrorisme i d'alta traïció per deixar García Castellón i Joaquín Aguirre sense munició legal. I aquesta és la discussió a aquesta hora. El PSOE es nega a introduir nous canvis al text de la llei, però tant Esquerra com, sobretot, Junts per Catalunya pressionen per retocar-la. Seria una altra vegada una altra Alehop, informa Adrià Santasusagna.
Junts i Esquerra tenen coll avall que la justícia vol tombar la llei d'amnistia i s'agafen els últims moviments de Manuel García Castellón amb la causa del tsunami. Per això, al debat hi ha diferents esmenes vives de l'objectiu de protegir els acusats pel tsunami i fer-ho eliminant la menció al terrorisme. Els partits independentistes volen que només quedin exclosos els actes que hagin causat de manera manifesta i amb intenció directa violacions greus de drets humans. Creuen que així els jutges ho tindran més difícil per tombar la llei. En parla la republicana Raquel Sans.
Que som molt conscients doncs de tota l'ofensiva judicial que tindrem per davant, però el que n'estem convençuts és que el que passarà demà és una victòria política.
Des de Junts per Catalunya també negocien amb el PSOE i adverteixen que s'ha de canviar la llei. De fet, fons del partit expliquen a RAC1 que la intenció és votar-hi a favor, però adverteixen que si el PSOE no baixa del burro, no descarten abstenir-se o no votar-la. Diuen que fins a les 3 de la tarda, quan s'ha de votar, hi ha temps per pactar canvis.
I mentre la manca d'acord entre el PSOE i els partits independentistes amenaça de fer descarrilar l'amnistia, el PP intenta posar encara més pals a les rodes. Avui, per exemple, forçarà que els diputats del Congrés hagin de votar a favor o en contra de la llei en veu alta. Alberto Núñez Feijóo vol posar entre l'espasa i la paret els socialistes descontents perquè repensin el seu vot. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, l'estratègia del PP a la desesperada és que els diputats socialistes es retratin. Per això, un cop més, els farà votar un per un i donant la cara. Feijóo considera que avui es consuma una de les grans mentides de Sánchez i es posa les mans al cap amb la catifa vermella a l'independentisme.
Ni el independentista más radical podía imaginar hace un año que Sánchez llegaría tan lejos. El Partido Socialista se reduce al partido más dócil y más complaciente con quien justifica el terrorismo callejero. ¿Cómo de dócil debe de ver el independentismo a Sánchez, que incluso le perdona que lo espíe?
Avui, per cert, Feijóo intervindrà al Congrés en el debat de l'amnistia i demanarà a Sánchez que no insulti els votants del PP dient-los fatxes.
Fins i tot si l'amnistia rep avui l'aval del Congrés, el camí perquè entri en vigor encara serà llarg. El text anirà al Senat, una cambra que el PP controla amb majoria absoluta. L'objectiu dels populars és aprofitar-ho per dilatar al màxim els terminis i allargar la tramitació de la llei durant ben bé dos mesos. El PP ha canviat tot l'equip legal del Senat i ha fitxat lletrats contraris a l'amnistia com una assessora legal del Congrés que va signar un informe contrari a la llei. Amb la seva ajuda esperen empescar-se tantes giragosses legals com calgui per entorpir el procés. Ara bé, malgrat que els populars poden alentir la tramitació del text, a la llarga no podran impedir que l'amnistia sigui una realitat. Els únics únics que la poden intentar deixar en paper mullat són els jutges, i com dèiem, n'hi ha dos que estan especialment decidits a torpedinar-la: García Castellón i Aguirre. Ahir el magistrat de l'Audiència Nacional, que porta el cas Tsunami, va anunciar que allarga mig any més la investigació per terrorisme, una manera d'estirar el fil d'una causa que podria deixar Carles Puigdemont i Marta Rovira fora de l'amnistia. Després de mesos remant sol, ara García Castellón compta amb un aliat a Barcelona, el jutge Joaquín Aguirre, l'instructor de l'anomenat cas Volhov, el que investiga la trama russa del procés. Aguirre estudia imputar Puigdemont per alta traïció perquè té evidències que, segons ell, confirmarien les relacions personals entre l'expresident i els serveis secrets russos. El més curiós és d'on surten aquestes noves proves. El jutge les ha tret d'una carta anònima plena de retalls de premsa que va rebre a finals de l'any passat. O almenys això ens explicarà ara el Benet Iñigo.
La investigació per la suposada ingerència russa en el procés feia mesos que estava adormida fins que ahir el jutge Aguirre va aixecar el dit. La resolució en què justifica allargar aquesta investigació recull tot d'indicis i converses que vinculen l'independentisme amb Rússia, per exemple, unes converses sobre crear un sistema de criptomonedes català que agradés a Moscou, o la trobada de Puigdemont a Palau amb dos suposats espies russos el dia abans de la declaració d'independència, una trobada que el mateix Puigdemont va qualificar de broma de mal gust, però que el jutge li serveix per fer un relat sobre el seu lideratge i implicació en els contactes amb Putin.
Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Tarradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos entre dirigentes de JunsperCat y el Kremlin.
Fins i tot diu el jutge que l'entorn de Puigdemont hauria sabut les intencions russes d'envair Ucraïna 5 anys abans que passés, perquè tot formava part, diu, de la mateixa agenda oculta del Kremlin.
O bien se iniciara una guerra entre la Unión Europea y Rusia, siendo la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso.
Una teoria feta a mida que li permet estirar la causa i tenir un roc a la faixa davant l'aprovació de l'amnistia.
L'home que, segons el jutge Joaquín Aguirre, hauria actuat d'intermediari entre el Kremlin i el president Carles Puigdemont era Víctor Tarradellas. Ell havia estat dirigent de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica i tenia contactes amb les autoritats de Rússia. En una entrevista en aquest estudi, estem parlant de fa 2 anys, gairebé al maig del 2022, aquí al Món RQ, Víctor Tarradellas va admetre que havia concertat una reunió entre Puigdemont i uns emissaris del Kremlin, però explicava que el president no els va donar cap mena de credibilitat.
Es va parlar de soldats i aquí, doncs, dit amb un to no col·loquial, que és el to que a vegades jo utilitzo quan parlo, doncs hi va haver un escepticisme per part del president, allò que et tires a riu, que en dir incredulitat.
La millor prova que Puigdemont no veia cap sentit explorar aquella via és que no es va agendar cap més trobada entre l'aleshores president de la Generalitat i els suposats representants del Kremlin. Un altre dels investigats pel jutge Aguirre és el cap de l'oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay. En una entrevista també aquí al Món RQ, Alay desmentia de cap a peus que mai haguessin demanat el suport de Rússia a la independència de Catalunya. Ho afirmava amb aquesta contundència. Escolteu.
Tot el relat de l'intent de desestabilitzar la Unió Europea a través de les converses que nosaltres hagin pogut tenir o del cas de Catalunya, em sembla absoluta fantasia, absoluta. Rússia és una potència mundial, ens agradi més o menys la política que està fent, òbviament. Però, escolti'm, Catalunya en part li queda molt lluny.
Però no només els independentistes estan fins als nassos de les maniobres d'alguns jutges per carregar-se la llei d'amnistia. També el PSOE creu ja que ja n'hi ha prou. Els socialistes acusen García Castellón i Joaquín Aguirre d'intoxicar el debat polític sobre l'amnistia amb constants ingerències. Té més dades Jordi Armenteres des de Madrid.
Sí, sí, ho expliquen fonts del partit que posen com a exemple tant les interlocutòries de García Castellón com la investigació sobre el cas Volhov i el gir de guió que va fer ahir. El PSOE interpreta els moviments judicials com ingerències i acusen els jutges d'actuar amb objectius molt clars. S'entén que objectius polítics. Ho qualifiquen d'inadmissible i d'horrorós. Davant de micròfons ningú ho verbalitza d'aquesta manera, però ahir la portaveu tornava a avisar que vincular el procés al terrorisme és fer passar gat per llebre.
Nadie que no quiera utilizar de nuevo el terrorismo para ganar ventaja política puede decir algo así sobre lo que ocurrió en Cataluña en el año 2019.
I va posar com exemples de terrorisme des d'ETA, Grapo, el jihadisme, a Terra Lliure i l'ultradreta amb tots els crims del final del franquisme. En cap cas, el procés.
aquest matí, gràcies, Armen. La ràdio de Madrid s'ocampa amb les investigacions que situen el president Puigdemont a l'òrbita del Kremlin. Carlos Alsina, Onda Cero, es pregunta si el govern espanyol tampoc veu amb bons ulls que s'aclareixi l'anomenada trama russa del procés.
Al gobierno de España le parece bien que se investiguen las maniobras de Putin para desestabilizar nuestro país utilizando la cofradía Puigdemónica. O el gobierno de España prefiere que nos quedemos ahí sin saber y sin que nadie pague por lo que pudiera haberse producido, hecho en el año 17. ¿Qué le interesa más al gobierno de España? ¿Qué es lo que quiere el gobierno de España que pase?
I a la COPE, Carlos Herrera dona per fet que si les relacions de Puigdemont amb Rússia fossin veritat, Pedro Sánchez també ho inclouria a l'amnistia.
Estoy convencido de que el Partido Socialista, si Puigdemont tiene una multa de tráfico de hace algunos años en Gerona, pues también la va a meter en la amnistía. Vamos a ver qué pasa, cómo llega, qué nuevas enmiendas, cómo se mueven en las últimas horas, porque Puigdemont no está todavía imputado en el caso de las relaciones tóxicas con Rusia, pero el juez dice que podría estarlo. Y eso es un delito de traición. Y un delito de traición que afecta también a la Unión Europea. Cada vez que un juez encuentra un nuevo delito, el PSOE amplía la amnistía para que quepan las nuevas acusaciones.
De tot plegat, escoltem en el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del món RQ, Manuel Javois.
De la trama rusa del procés hay que seguir investigando, a mi juicio, ese supuesto encuentro entre un militar ruso llamado Sergei Motín, fallecido al año siguiente, seguro que de forma natural, pero en Rusia estas muertes suelen ser especialmente naturales, y el presidente Puigdemont. Porque si es verdad que se prometieron 10.000 soldados rusos después de declarar la independencia para garantizar la seguridad, y si es verdad que se prometieron criptomonedas para garantizar la financiación del futuro Estado catalán, cabe la posibilidad, conociendo la seguridad que da un ejército ruso y la garantía que dan las criptomonedas, que ese agente ruso fallecido tuviese acento de Chambéry y fuese enviado empujoncitos a la reunión por el ministro Fernández Díaz.
I en plena reactivació de la causa que estudia les suposades relacions de l'independentisme amb el Kremlin, una investigació periodística ha acusat una eurodiputada de Letònia, favorable al procés, amb els serveis secrets russos. Es tracta de Tatiana Esdanoka, representant de la minoria russa que viu a Letònia. Malgrat que ella mai ha amagat la seva simpatia pel Kremlin, ara diversos mitjans, com The Insider, assegura que hauria estat enviant informes al servei d'intel·ligència rus de manera regular durant més d'una dècada. Parlant de Brussel·les, avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, comencen un viatge de 2 dies a la capital comunitària per reunir-se amb 4 comissaris europeus, com el d'Economia, Paolo Gentiloni. Des del govern donen per fet que les trobades parlaran tant de la llei d'amnistia com també de l'oficialitat del català a Europa. 8 i 17 minuts. Mentrestant, a les Illes Balears, la trencadissa de Vox podria fer tontollar la majoria absoluta que tenen el PP i el partit de l'extrema dreta. Dels 7 diputats que els de Santiago Abascal tenen a les Illes, n'eren 8, però un ja va abandonar el partit, podrien passar a tenir-ne 2, només 2. Això després que una revolta interna de 5 diputats de Vox hagi acabat com el Rosari de l'Aurora, amb l'expulsió de la líder de la formació i fins i tot del president del Parlament Balear, que hauria d'abandonar el càrrec. Vaja, no hauria, no, haurà d'abandonar el càrrec. Des de Madrid, però, desautoritzen els líders de la rebel·lió i avisen que els faran fora amb ells. Ho deia el secretari general de Vox, Ignacio Garriga.
La expulsión cautelar inmediata de estos 5 sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido 5 diputados que de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares.
Com dèiem, però tot plegat posa en perill la governabilitat de la dreta i de l'extrema dreta a les Illes. Corresponsal de RAC1 a les Balears, Joan Ferrés.
De fa mesos que Vox Balears havia començat una crisi que esclatava ahir dilluns. Per una banda, la delegació del partit a les Balears expulsava a la seva líder, Patricia Las Heras, i a qui fins ara era l'actual president del Parlament Autonòmic, Gabriel Lesen. I per l'altra, la direcció central expressava des de Madrid el seu suport als dos diputats expulsats i l'intenció d'expulsar, precisament, els cinc diputats restants autonòmics que havien fet fora Adela Seras i Lesen, qui s'expressava així davant la decisió de Vox Balears, que suposava el seu final com a president del Parlament.
El grupo parlamentario Vox queda secuestrado en manos de gente que ya va a dejar de pertenecer al partido político Vox.
L'origen del conflicte començava quan l'executiva nacional de Vox va ordenar el mes de novembre passat donar suport al pressupost que el Partit Popular Balear va presentar, decisió que no va agradar a la majoria dels membres de la delegació balear.
Avui el Mundo dona més detalls de l'origen de la trencadissa a Vox Balears. A banda del tema dels pressupostos, explica que tot plegat va començar també amb el nomenament de Gabriel Lesen, alineat amb Santé i Bascal, com a president del Parlament. Segons el diari, la millor postulada pel càrrec era Idoia Ribas, la líder dels diputats rebels, però el PP i la direcció nacional de Vox van apostar per Lesen. Això va encendre l'espurna d'una esquerda que s'ha anat fent gran amb els mesos. El País afegeix que els diputats rebels s'han sentit arraconats en debats com el de la llengua catalana, on s'han imposat les directrius de Bascal i no la seva posició. Inclús denuncien que la direcció nacional els va posar traves per reunir-se amb regidors balears del seu mateix partit. Tot això, sumat a estira i arronses personals, que s'han anat amuntonegant amb el temps. A més, esgrimeixen que l'Essen ha torpedinat negociacions amb el Partit Popular en més d'una ocasió. Fonts properes a Santiago Bascal especulen també que els diputats rebels de Vox s'han esperat que la renovació de la cúpula espanyola del partit estigués enllestida per dinamitar-ho tot, fer-ho saltar tot pels aires i així agreujar la crisi interna que viu Vox. Aquí a Catalunya, mentrestant, Ripoll prohibirà els menús halal a les escoles. L'alcaldessa Sílvia Urriols ha explicat a Twitter que ja ha registrat una instància al Consell Comarcal del Ripollès demanant que es garanteixi que tota la carn que serveix als menjadors escolars de Ripoll prové d'animals sedats abans de matar-los. Recordem que la carn halal, l'única que l'islam permet menjar als musulmans, és la d'aquells animals que s'alimenten només de productes naturals i que se sacrifiquen amb una incisió al coll mentre es pronuncia el nom d'Allah. A la Unió Europea aquest tipus de carn està permesa per respecte a la llibertat religiosa, però molts ecologistes consideren que atempta contra els drets dels animals. Doncs bé, sobre això val la pena llegir la crònica que escriu avui el Javier Ricou a La Vanguardia. Diu Ricou que la realitat no espatlli un bon titular. És la premissa que Sílvia Urriols acaba de fer-se seva. El que opina de la immigració Urriols i el que ella faria amb els veïns de Ripoll, arribats de fora que no tenen la situació regularitzada, ja se sap. Però el que sorprèn del seu tuit en un nou capítol de l'alcaldessa amb els immigrants és que cap de les escoles públiques de Ripoll no serveix als menjadors menús halal, diu Javier Ricou a La Vanguardia. Des del mateix Consell Comarcal es revela que ara per ara no hi ha cap intenció d'incloure en els menús de les escoles de Ripoll o comarca aliments halal, cosa que fa encara més sorprenent el missatge a les xarxes socials de Sílvia Urriols. La Vanguardia, continua Javier Ricou, va intentar parlar ahir sense èxit amb l'alcaldessa per saber el perquè del tuit amb una petició i una afirmació que no s'ajusta a la realitat. Si tornem al refranyer popular, sembla que Urriols tira una altra pedra i amaga la mà, escriu avui Javier Ricou a La Vanguardia. No va posar per telèfon Urriols fa tuits, però no se li va posar a Javier Ricou de La Vanguardia per aquest tema, que segons el Consell Comarcal contradiu totalment el tuit que va fer ahir Sílvia Urriols. Hi ha friccions internes des de Junts per Catalunya. El partit ha expulsat la diputada Cristina Cassol del grup parlamentari, ho ha decidit la direcció després que el Parlament arxivés la denúncia que va posar contra la resta de diputats del seu grup. Junts creu que Cassol els ha intentat fer mal amb una acusació falsa d'assetjament. Ara la diputada passarà al grup mixt. El partit també ha engegat el procediment intern per expulsar-la com a militant, informa Laia Colomer.
Sí, un procés que liderarà la Comissió de Garanties de Junts que haurà de determinar si se l'ha d'expulsar també del partit. Això després, com dèiem, que l'executiva hagi donat llum verd a l'expulsió del grup parlamentari. Va ser ahir amb 29 vots a favor i 8 en contra, entre ells el de Laura Borràs. Ara formalment serà la direcció del grup, que encapçala Albert Batet, qui l'haurà de fer fora. Serà quan Casol passarà al grup mixt, on també hi ha el PP i un diputat discul de Vox, i Junts passarà de 32 a 31 diputats. Tot plegat per la polèmica de la seva denúncia contra el grup per un suposat aquest cas d'assetjament. Fa un parell de setmanes l'Oficina d'Igualtat del Parlament va arxivar el cas per falta de proves. De fet, fonts de Junts expliquen que les proves que Casol havia presentat no tenien ni cap ni peus. Qui en les últimes hores sí que ha sortit en defensa de Casol és Aurora Madaula, amb qui el partit també manté un conflicte obert. A Twitter, la vicepresidenta de Junts assegura que la violència masclista a l'àmbit polític està ben descrita i s'adequa molt, diu, a aquesta situació.
Més enllà de la plana política, atenció a aquesta notícia. Elon Musk anuncia que ja ha implantat el primer xip cerebral en un humà. En una piulada, el multimilionari ha explicat que diumenge la seva empresa, Neuralink, va col·locar el dispositiu al cervell d'un pacient. Segons explica, aquesta persona s'està recuperant bé de la intervenció quirúrgica, tot i això no ha donat més detalls sobre el cas i ha assegurat que per ara estan rebent informació rellevant sobre pics neuronals. Recordem que fa poc més d'un any les autoritats dels Estats Units van donar llum verda a Neuralink per començar els assajos en éssers humans. L'objectiu de l'empresa és implantar xips que permetin ajudar molta gent i restaurar funcions cerebrals de persones que hagin quedat greument danyades per un infart, un accident o una malaltia com la ELA. És a dir, segons Musk, amb aquests xips hi haurà gent que podrà tornar a caminar o recuperar la parla o la vista. Tant de bo sigui veritat i no una bogeria nova d'Elon Musk. Parlant d'innovacions tecnològiques, d'aquí un parell d'hores a les 10 del matí obrirà oficialment una nova edició del Saló Audiovisual ICE, líder mundial al sector. És un congrés que s'està fent enorme a Barcelona a passos de gegant i que sembla que acabarà atrapant el Mobile World Congress pel que fa a la seva magnitud. De moment aquest any l'ICE ja ha crescut un 25% i ocuparà els 8 pavellons de la Fira Gran Via a l'Hospitalet del Llobregat i espera des d'avui fins divendres la visita d'uns 70.000 congressistes. Aquest any hi aterra també de ple la intel·ligència artificial. Montse Martí.
Una intel·ligència artificial que la trobarem a l'ICE fent d'ànima, d'humans digitals i d'avatars. També hi trobarem les últimes novetats en producció virtual amb pantalles LED, que cada cop té més pes en els rodatges, i més projectes vinculats a les projeccions immersives que han entrat fort en l'àmbit de l'oci i la cultura. Un dels espais del Saló serà per cases intel·ligents, sobretot a l'ICE. S'hi veuran solucions vinculades al so immersiu per poder mirar la tele o escoltar música com si fossis al cinema o a un concert mateix. El president del clúster audiovisual, Miquel Rotllana, assegura a RAC1 que l'ICE i el Mobile tenen ara punts de connexió, però que ara per ara són dos salons molt diferenciats.
Si en algun moment es troben, és possible. Tot el món de la realitat virtual la pots trobar a l'ICE i te la pots trobar també en el Mobile. Però són casos molt particulars. Ara per ara encara ens trobem realment amb una diferenciació que encara és bastant clara. El visual d'una banda i tot el món de la digitalització en sentit ample en l'altra.
Catalunya és el cinquè territori amb més participació al Saló, només per darrere de la Xina, Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units.
El Saló arriba enguany a la 20a edició i ahir es va donar el tret de sortida oficial amb un sopar de gala al Convent dels Àngels de Barcelona. El director de l'ICE, Mike Blackman, va celebrar que l'esdeveniment no deixi de créixer i va admetre que la intenció és quedar-se a Barcelona gairebé in eternum.
La veritable prova arribarà durant els pròxims dies quan veiem els assistents i els puc dir que ja n'hi ha un 25% més d'inscrits respecte al 2023. Esperem continuar aquest viatge a Barcelona durant els pròxims 20 anys o més.
El sopar va presidir Pere Aragonès, que va aprofitar la cita per explicar als empresaris que Catalunya és un país ple d'oportunitats i els va animar a invertir-hi. Marc Poyato.
Els empresaris més destacats del sector audiovisual d'arreu del món es van reunir ahir al bell mig del Raval en un indret barceloní emblemàtic, com és el Convent dels Àngels, just davant del MACBA. Els encarregats de rebre'ls i donar-los-hi la benvinguda a Barcelona van ser l'alcalde Jaume Collboni i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va assegurar que Catalunya és una terra compromesa amb la indústria tecnològica.
Avui és una gran oportunitat pel món audiovisual. Som indubtablement un país emergent en el camp audiovisual i tecnològic, un territori ideal per buscar aliances, per trobar i compartir interessos i un territori ideal per invertir-hi. Podem veure-ho amb esdeveniments com aquest, l'ICE.
Aragonès va fer un discurs íntegrament en anglès. Tan sols va utilitzar el català per a la salutació inicial amb un bona nit i per acomiadar-se amb un moltes gràcies.
Per cert, que qui passi aquests dies per davant de la seu de l'ICE, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, no necessitarà pagar entrada per veure l'enorme, immensa pantalla LED transparent que hi ha muntada a la façana, on s'hi projectaran els principals esdeveniments i fins i tot un espectacle de videoart, Víctor Endrino.
Són 950 làmines enganxades a la façana de vidre de la fira que ocupen una superfície de 193 metres quadrats amb una resolució superior al 4K. I s'hi podran veure informacions de servei i esdeveniments destacats del Saló i també, dimecres a les 7 de la tarda, una exhibició de videoart creada amb intel·ligència artificial a càrrec de l'artista holandès Jeroen van der Most. La pantalla l'ha creat l'empresa catalana Sono. Daniel Pérez n'és el director comercial.
Si tu vas per darrere de la pantalla, sembla com si fos una làmina d'aquestes que enfosqueix la superfície. No n'hi ha una sensació de que hi hagi cap pantalla. De fet, no la veus. Quan no està encesa, té una transparència de 80%.
El detall més interessant és que un cop acabat l'ICE, la pantalla quedarà instal·lada permanentment a disposició d'altres congressos.
D'arribar a 8:45 del matí, el govern aprovarà avui la regulació dels mòbils a les aules. És la normativa que prohibirà l'ús dels aparells a primària i el restringirà a la secundària, és a dir, només es podran fer servir quan el professor ho demani per fer alguna activitat. A més, tots els centres hauran de recollir dins el seu ordenament aquesta normativa abans no comenci el curs que ve. L'executiu de la Generalitat s'avançarà així a la reunió sectorial que el Ministeri d'Educació mantindrà demà amb les comunitats autònomes que busca consensuar una política comuna a tot l'Estat. Ara mateix, un dels principals dubtes que hi ha sobre la normativa del Departament d'Educació és fins a quin punt es limitarà l'ús dels mòbils als instituts. La consellera Anna Simó ja avançava fa unes setmanes al Via Lliure de RAC1 que el Departament d'Educació donarà cert marge de maniobra a cada centre.
S'elaboraran unes indicacions en el centre, en aquesta línia, però amb una qüestió molt important, que és que els centres hauran de debatre-ho prèviament amb tota la comunitat educativa, és a dir, alumnat, claustre, família i en el Consell Escolar de Centre. Per què? Doncs perquè no té sentit una restricció vertical si no parteix d'un debat previ.
Veurem, doncs, quina acaba sent la lletra petita de la normativa. El cas, però, és que cada vegada hi ha més veus que demanen que la prohibició dels mòbils sigui total. També a la secundària. El Consell Escolar ja va defensar la setmana passada que els telèfons només haurien de poder-se usar a les escoles si és purament per motius acadèmics. I ara qui s'hi ha afegit és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, l'organisme que, recordem, està enllestint la posada en marxa d'un sistema per evitar que els menors puguin entrar a pàgines web per adults, informa Audal Martínez.
Qui ho defensava és la directora de l'agència Mar Espanya en un acte al costat de Pedro Sánchez. Espanya assegura que alguns territoris que ja han prohibit els mòbils a les aules han vist resultats immediats a baixar l'assetjament escolar i, en canvi, ha millorat el rendiment acadèmic.
A nadie nos da pudor prohibir el consumo de tabaco o el consumo de alcohol a menores. Simplemente con que prohibamos el acceso en secundaria en todos los espacios de los móviles, vamos a blindar un espacio de higiene digital por lo menos 6 horas que van a estar desenganchados.
I el president espanyol focalitza els riscos en l'accés prematur a la pornografia que diu s'està convertint en tota una epidèmia.
Y las víctimas de esa epidemia son nuestros adolescentes. Esta exposición a la pornografía evidentemente no es inocua. Afecta a la formación de nuestros adolescentes, amenaza con hacernos retroceder años en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.
És per això que el Consell de Ministres aprovarà avui la creació d'un comitè d'experts que haurà de construir un entorn digital segur pels menors.
Encara sobre menors i noves tecnologies, déu-n'hi-do aquesta dada. 9 de cada 10 pares no posa cap limitació als fills a l'hora d'utilitzar la intel·ligència artificial. De fet, 4 de cada 10 fins i tot admet que l'ha fet servir alguna vegada per ajudar els fills a fer els deures. Això malgrat que la majoria de les famílies desconfien dels resultats que li dona el sistema. Això ho apunta una enquesta que GAT3 ha fet per la plataforma educativa Empantallados. Relacionat amb això, que sapigueu que si voleu, Taylor Swift, el cercador de Twitter, ja tornen a aparèixer resultats. Diumenge a la nit la plataforma va suspendre les cerques per intentar evitar que continuessin circulant imatges sexuals explícites de la Taylor Swift creades amb intel·ligència artificial, allò que es coneix com a deepfake. Ara bé, malgrat que és cert que si escrivies Taylor Swift al cercador no et sortia res, era tan fàcil de driblar aquest bloqueig amb escriure només Taylor o Swift o Taylor Swift entre cometes. Així és que recaben absolutament tots els continguts. Twitter assegura que ho té tot sota control i que està impedint que no tornin a difondre's aquestes imatges. I, per cert, un últim apunt en educació. Catalunya registra la dada més baixa d'abandonament escolar de la història. L'any passat van deixar els estudis el 14% dels joves menors de 24 anys, són gairebé 3 punts menys que el 2022, i també milloren 8 dècimes la dada del 2021, la millor fins ara. Tot i això, els experts han alertat a aquesta emissora RAC1 que Catalunya està encara lluny dels objectius d'Europa.
Cada dia estem més a prop de l'emergència per sequera. Les reserves dels embassaments baixaran avui dels 100 hectòmetres cúbics, que és el límit que obliga el govern a declarar l'emergència. L'última actualització de l'Agència Catalana de l'Aigua calcula que les reserves dels 5 pantans que subministren aigua a les àrees de Girona i de Barcelona es troben als 100,1 hectòmetres, només una dècima per sobre del llindar, però és que avui al migdia, quan es publiquin les noves dades, segur que ja estaran per sota. Amb aquests números, el govern dona per fet que la setmana que ve gran part del país estarem ja en emergència. Una de les mesures que s'activaran llavors és la reducció del cabal mínim dels rius Llobregat, Ter i la Muga, una decisió que no ha agradat gens a les entitats ecologistes. De fet, ja han anunciat que ho enviaran a la Fiscalia de Medi Ambient. Volen que la justícia ho paralitzi perquè entenen que la reducció del cabal és un atemptat mediambiental que perjudicarà almenys 48 espècies en perill d'extinció. Ara bé, aquest no és l'únic mal de cap relacionat amb la sequera. El baix nivell d'aigua als pantans, combinat amb la calor, farà que sigui cada vegada més complicat potabilitzar l'aigua dels embassaments. Segons avança avui el periòdico, l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Ter Llobregat ja han intensificat els controls per estudiar si cal activar nous procediments per tractar l'aigua que podria contenir cada cop més impureses. Malgrat aquesta sequera, hi ha consumidors que fan com si res. Atenció al cas d'un veí d'Esponellà, al Pla de l'Estany. L'Ajuntament del poble l'ha multat perquè va gastar, no pot ser, 5 milions de litres d'aigua durant l'any passat. És a dir, més de 13.000 litres d'aigua cada dia. Dit d'una altra manera, multiplicava per 50 el límit de consum al municipi, que és de 230 litres per habitant i dia. De moment li ha posat una multa que pot arribar als 3.000 euros, i em sembla poc. I aquí som, al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
Encara estem per temperatures per sobre. Veus, sí. Veus que estiguem algun dia per sota?
No, de temperatures ens hauríem d'esperar, mira. Però és molt incert, com més enllà vas, però fins al 12-13 de febrer no es posarien en la línia del que tocaria o baixarien una mica per sota. Per tant, fins llavors, temperatures per sobre, no molt per sobre, però sí que 3-4 graus superiors al que tocaria.
I la pluja?
No se n'espera, de moment aquesta setmana no es veu res i a principis de la que ve tampoc, si tirem mapes enllà potser a partir de l'11-12 de febrer, però queda molt lluny, per tant de moment no hi ha pluja a la vista. Sí que hi ha avui molta humitat i això es tradueix en molts núvols baixos, sobretot a la costa i al prelitoral, boires també cap a la Catalunya central, cap al Pla de Lleida, que avui seran més persistents cap a les comarques de Ponent. Aquests núvols a tot estirar podrien deixar 4 gotes, poqueta cosa, i tot plat amb temperatures semblants a les d'ahir, amb fresca ara i màximes d'entre 12 i 16 graus. A partir de demà s'obren més clarianes, sol, bandes de núvols prims i dijous fins i tot pugen més les temperatures, entre els 14 i els 18 graus. De més, després baixen una mica divendres i tornen a pujar lleugerament al cap de setmana i en general un cap de setmana també tranquil, amb sol i sense aigua.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 36 minuts, atenció a aquesta notícia, que és per llogar i cadires. Així estem. A Sòria, la policia va trobar deambulant pel carrer dos germans, atenció, de 4 anys i un any, de 4 i 1, descalços, bruts i, atenció, drogats amb cocaïna. La policia ja ha detingut els pares acusats d'un delicte d'abandonament, ara estan en llibertat amb càrrecs, però, evidentment, han perdut la tutela de les criatures que estan en mans de la Junta de Castella i Lleó. Per cert, recordeu el cas que us explicàvem ahir de la dona que van trobar morta diumenge en un maleter a Torroella de Montgrí? Doncs els Mossos sospiten que es tracta d'un cas de violència masclista. Això malgrat que la dona no havia denunciat mai la seva parella, aquí la policia encara està buscant. I a València, a les últimes hores, hem conegut una altra notícia surrealista, la trama de venda de cadàvers que la policia va desmantellar ahir. A l'epicentre d'aquesta xarxa delictiva hi hauria una funerària que es diu Montesinos, que ho nega tota la Vanguardia. La policia va detenir el propietari i tres treballadors de l'empresa acusats de vendre els cossos a universitats per fer investigació. Els homes falsificaven la documentació per recollir els cossos als hospitals i a les residències i els entregaven al centre a canvi de 1.200 euros. Les tres facultats de medicina que hi ha a València també neguen tenir-hi res a veure, però la Universitat Cardenal Herrera és la que està al punt de mira de la investigació perquè ja van detectar irregularitats en la tramitació de la donació d'un dels cossos que van utilitzar. Dilluns de la setmana que ve comença el judici a Dani Alves per agressió sexual i el jugador s'estalviarà que corri la seva imatge assegut al banc dels acusats. Tampoc el sentirem.
Els jutges han decidit prohibir la difusió d'imatges i d'àudios de tot el judici i això complicarà els mitjans a explicar què s'hi ha dit. De fet, tant la Fiscalia com la representació de la víctima encara volien anar més enllà i demanaven que tot el procés fos a porta tancada per protegir la noia. Apuntaven que cal evitar que ningú més que el jutge i les parts implicades coneguin dades personals o accedeixin als detalls d'allò que va passar aquella matinada al reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. Una petició a la qual la defensa, evidentment, ha donat suport perquè també protegeix la seva clienta de l'exposició pública. Però impedir l'accés a un judici, per definició, una vista pública, és molt excepcional. Habitualment només es fan a porta tancada els casos de justícia juvenil o bé parts d'un judici, com ara les declaracions de víctimes d'agressions sexuals. Normalment, les intervencions dels acusats, dels testimonis o dels advocats i els fiscals es poden seguir, com serà en el cas de Dani Alves, i també gravar si la sala on es fa el judici té l'equipament necessari. Sigui com sigui, el judici està programat entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. Els últims dos dies, en horari només de tarda, declararan una trentena de testimonis, a més de Dani Alves, a qui traslladaran cada dia des de la presó de Brians. Encara sobre exjugadors del Barça, la justícia... Mira que en vam estar parlant hores i hores i dies, i això ho arreglarem a un cop de carpeta i ja està. La justícia ha arxivat el cas del trasplantament de fetge d'Erika Vidal. La jutgessa que ha investigat durant 6 anys un possible tràfic d'òrgans amb la implicació del llavors president del club, Sandro Rosell, diu que tot va ser legal i que no hi ha proves. Benet Iñigo.
Unes converses gravades de Sandro Rosell amb un directiu del Barça van obligar a obrir el cas. L'interlocutor de Rosell deia que li havien comprat un fetge a Vidal i que li havien salvat la vida, i això s'hi va afegir que problemes amb la documentació van posar en dubte que el donant del fetge fos realment cosí de Vidal. Ser familiar és imprescindible per un trasplantament amb donant viu. Finalment, però, per la jutgessa ha quedat clar que Vidal i el seu donant sí que són família i, a més, han comprovat que el cosí no ha rebut ni un euro com a compensació. Arguments molt sòlids, segons l'advocat de l'exjugador, Carles Monguilot, perquè l'arxiu sigui definitiu.
No s'ha trobat cap escletxa que permeti dubtar de la realitat d'aquest parentesc i, per tant, de la total legalitat de l'operació. Perquè, a més, també s'ha demostrat, perquè s'ha investigat, que no hi ha hagut cap pagament ni diners que han sortit de Vidal cap al seu cosí ni que el seu cosí hagi rebut pagament amb espècies o amb patrimoni que no estigués justificat.
Formalment, l'Organització Espanyola de Transplantaments encara podria presentar un recurs per mantenir oberta la causa. La Fiscalia, però, fa temps que també és partidària de tancar la carpeta.
Els metges alerten sobre la banalització del consum de cànnabis. El Col·legi de Metges de Barcelona creu que la legislació sobre aquest tema no s'hauria de modificar fins a disposar d'evidències clíniques que puguin donar prou seguretat, suport i garanties sanitàries. Ho diu en un document en què alerta de la normalització de l'ús del cànnabis i del seu consum clarament inadequat. Actualment, els joves que en consumeixen s'inicien abans dels 15 anys de mitjana. Encara sobre salut, menjar peix i marisc podria disminuir el risc de tenir demència i Alzheimer. En cap cas deixar-lo a zero perquè influeixin altres factors, com ara l'activitat física i el consum de tabac. Tot i això, un estudi coliderat per l'Hospital del Mar de Barcelona associa tenir nivells alts d'omega 3 en sang i la reducció del risc de tenir malalties d'aquest tipus. Joel Penya.
En l'estudi s'han analitzat dades de més de 260.000 persones de més de 40 anys. Mai s'havia agafat una mostra de persones tan joves en una investigació d'aquesta mena. Els investigadors han conclòs que l'àcid gras que porten aliments com el peix, el marisc i fins i tot les nous està associat a un menor risc d'Alzheimer i especialment de demència. L'investigador de l'Hospital del Mar, Aleix Sala Vila, explica a RAC1 que això posa les bases a estudiar si hi ha una relació directa entre l'alimentació i la prevenció. Fins ara, sempre hi ha hagut altres variables presents.
No podem inferir que la causa és específica, és a dir, hi ha com una associació. Però, esclar, probablement hi ha altres factors que també estan jugant aquí. Probablement, si té nivells més alts de l'omega 3, doncs probablement es cuida més, fa més esport, fuma menys...
La investigació ha fet servir la base de dades del UK Biobank i s'ha publicat a la revista Nutrients.
Per cert, que un dels hospitals de referència en el tractament de l'Alzheimer és l'Hospital Clínic de Barcelona. Ahir va fer el pas definitiu abans de fer les maletres i traslladar-se a la Diagonal. La Generalitat, el Consorci de l'Hospital i l'Ajuntament de Barcelona van signar el conveni que oficialitza l'acord per construir el nou campus de salut a les instal·lacions esportives de la UB. Tot i això, el conveni encara no parla ni de terminis ni de quin serà el pressupost. Per cert, que en les últimes hores ha circulat una notícia de la setmana passada que fins ara pràcticament no havia transcendit. El govern espanyol vol que la sanitat pública assumeixi el cost de les ulleres i les lents de contacte. Ho va explicar la ministra de Sanitat, Mònica García, després de l'últim Consell de Ministres. García vol que la mesura estigui en marxa aquesta legislatura, però no va explicar ni quan entrarà en vigor ni tampoc qui se'n podrà beneficiar. És un detall clau perquè més de la meitat dels espanyols fan servir ulleres o lents de contacte i, per tant, si la mesura és universal, la bonificació afectaria, atenció, uns 30 milions de persones. 8 i 43 minuts, continua el caos a París, on centenars d'agricultors bloquegen per segon dia consecutiu els accessos d'entrada i sortida a la capital francesa. Ho fan per protestar contra el govern de Macron, a qui acusen de no fer cas de les seves reivindicacions. Ara bé, això podria canviar les pròximes hores perquè s'espera que avui el primer ministre de França anunciï, durant el discurs de política general, noves mesures per intentar apaivagar les mobilitzacions i d'aquesta manera acabar amb una crisi, nova crisi d'ordre públic a només 6 mesos de la celebració dels Jocs Olímpics. Des de París informa la corresponsal de RAC1, Marta Casagolda.
Milers d'agricultors francesos han passat la nit i bloquegen encara ara els principals accessos a París. Han tallat amb bales de palla i amb tractors fins a 8 punts de les principals autopistes i han portat més caos al ja complicadíssim trànsit de la capital francesa per fer sentir les seves reivindicacions. El govern francès ha desplegat fins a 15.000 policies per evitar que els tractors entrin als principals aeroports de París, el de Charles de Gaulle i el d'Orly, i per impedir també que els tractors arribin al principal mercat d'abastiment. Avui, la jornada és clau de cara a l'evolució de les mobilitzacions perquè s'espera que el primer ministre, Gabriel Attal, anunciï durant el seu discurs de política general noves mesures per satisfer les demandes dels pagesos. Les que va anunciar divendres des d'una granja de vaques no van convèncer els principals sindicats que ahir al vespre es van tornar a reunir amb ell. Li van demanar solucions a l'excés de normes que hi ha a França, que diuen que van contra de la competitivitat, li van exigir més ajudes i li van reclamar més controls perquè les distribuïdores respectin el preu de cost dels aliments.
Per la seva banda, els transportistes catalans carreguen contra el govern francès perquè consideren que no fa res davant dels bloquejos. El sector estima que les pèrdues que s'han generat podrien arribar als 10 milions d'euros. L'Associació General d'Autònoms, Pimes, transportistes en aquest cas de Catalunya, recorda en un comunicat d'ahir que el 40% de la flota espanyola està dedicada al que seria transport internacional, és a dir, en total 26.000 empreses i més de 130.000 camions, dels quals estem parlant de que més d'un 90% dels trajectes han de transitar obligatòriament per terres franceses. I atenció, perquè els agricultors catalans se sumaran la setmana que ve a aquestes protestes. Aquest vespre faran una assemblea al Pla d'Urgell per concretar els detalls de les mobilitzacions. Julen Andrés.
Els agricultors lleidatans diuen prou a l'excessiva burocràcia que se'ls demana per produir. Diuen prou a això. Hi ha una sèrie de mesures que afirmen que els perjudiquen. Parla el president de SAGE de Lleida, Pere Roque.
Tenim el famós el greening amb tot el tema de la PAC. Els preus no acaben de ser aquells que desitjaríem. Aquesta pujada del salari mínim interprofessional que va conjuntament amb una pujada dels impostos i que haurien d'estar bonificats.
Una de les dates amb què es treballa és el 5 de febrer, tot i que avui a Fondarella es concretaran els detalls de les mobilitzacions que comportaran talls de carretera. La d'avui és la segona assemblea que es fa. Diumenge va tenir lloc la primera davant d'una setantena d'agricultors.
I a 3:15 del matí, amb un minut i mig parlem de la nova pel·lícula de Dani de la Orden, amb un càsting, però estel·lar, estel·lar, i que passarà a Cadaqués. Per cert, que Netflix ja ha donat avançat ja alguna de les estrenes d'aquest any 2024. Ara les expliquem.
Per la gràcia de Shambhala i Dragon Khan, ordenem que totes les batucades comencin a desfilar. Tot carnaval té els seus reis, i tu seràs el nostre. Vine i viu un carnaval inoblidable del 9 de febrer al 17 de març. PortAventura World. Made to celebrate, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulta les dates i les condicions a portaventuraworld.com.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix la nostra gran varietat de productes de cuina, com la nostra batedora de braç de 350 watts amb fulla d'acer d'alta qualitat, ara per 12,99. Lidl, marca la diferència.
Contractar la llum amb Repsol estalvien els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalvien els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Ens diem FIAC Assegurances, FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Soc en Manel de Carglass. Amb les gelades, l'aigua que s'acumula a l'interior d'un impacte es pot congelar i escardar el parabrisa. Per això, amb les gelades no te la juguis. Si tens un impacte, val més que demanis cita trucant directament a Carglass o entrant a la nostra web.
Carglass canvia, Carglass repara.
¿Te imaginas abrir tu ventana en cualquier parte del mundo y...?
No digas más.
Reserva tu crucero por 50 euros con grandes descuentos, ventajas especiales y sin gastos de cancelación y descubre qué es lo que tiene estar de crucero con Nautalia Viajes.
Vuit minuts, continuem els apunts aquí al món RAC1. Dani de la Orden estrenarà pel·lícula aquest estiu. I atenció, es titula La casa en flames. I arribarà al cinema el 28 de juny. És una comèdia dramàtica sobre el costat més fosc de les famílies i déu-n'hi-do amb el càsting, amb el repartiment. Emma Vilarasau, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura, José Pérez Ocaña i Macarena García. Déu-n'hi-do. 10 anys després de l'estrena de Barcelona nit d'estiu, el Dani de la Orden torna a treballar amb el guionista Eduard Solà per explicar aquesta història que comença amb una trobada familiar en una casa d'estiueig a Cadaqués. També en cinema, l'actor i humorista Chris Rock dirigirà l'adaptació nord-americana de la pel·lícula danesa Otra Ronda. De moment no se sap qui la protagonitzarà ni per quan està prevista, només que la produirà Leonardo DiCaprio. Otra Ronda explica la història d'un grup de professors en plena crisi de la mitjana edat que experimenta amb la teoria que mantenir un nivell mínim d'alcohol en sang et fa ser més creatiu. La pel·lícula original va guanyar fa 4 anys l'Oscar a la millor pel·lícula internacional i el seu protagonista, Mads Mikkelsen, va aconseguir la Conxa de Plata al Festival de Sant Sebastià. Si voleu veure aquesta pel·lícula original danesa, la podeu trobar a Filmin, HBO Max o a RTV Play. Mentrestant, Netflix torna a apostar per produccions espanyoles i ha avançat algunes de les estrenes d'aquest any 2024 a l'Estat.
Ok, vamos, vamos a trabajar. Me gusta. Vamos.
Venga, ella és la pel·lícula Paret con Paret, que protagonitza Aitana i dirigeix Patricia Font, la segona part de El Hoyo, o les noves temporades d'Élite i Machos Alfa. També tindrà nova temporada Soy Georgina, i s'estrenarà el documental La Liga 24 sobre la primera divisió de futbol. I també arribarà la nova entrega de Sálvese quien pueda amb els excol·laboradors de Sálvame i les noves sèries que es titulen Respira, Clanes o Manual per a senyorites. I un últim apunt de cinema, perquè la gala dels Goya protestarà contra la violència masclista. En un comunicat, a més, arran de les denúncies d'agressió contra el director Carlos Bermud, l'Acadèmia del Cinema ha mostrat el suport a les víctimes i ha recordat que les actituds masclistes, la violència contra les dones, poden adaptar diverses formes i que són transversals en el sector audiovisual i en la societat. 9 minuts i a les 9, aquesta nit es fa la primera semifinal del Benidorm Fest. La catalana Sofia Coll parteix com a gran favorita, tal com admetia ella mateixa una mica contracor ahir en una entrevista aquí al Món RAC1.
Clar, no sé, molta gent m'ho està dient. Sí que és veritat que estic rebent molt bona acollida i estic sentint molt amor per part de tota la gent fan d'Eurovisió i que la cançó està agradant, però bueno, no vull considerar això. Penso que és tot molt circumstancial i que l'important és el que passi a dalt de l'escenari.
La segueix de prop en el favoritisme l'actriu Angie Fernández. O els Nebulosa, que porten la cançó més viral d'aquest Benidorm Fest, que es titula Torra. També hi actuaran els Mantra. serà tard, a 3:15 de la nit, i n'estarà pendent el nostre productor i enviat especial de RAC1 a Benidorm, Jordi Ramos.
Tots els candidats saben que el secret de l'èxit de Blanca Paloma va ser la posada en escena, i per això molts asseguren que aquest any les actuacions estaran més treballades que mai. Per fer-ho, la televisió pública també s'ha esforçat per crear un plató cada cop més gran. Són 3.500 metres quadrats, llums d'última generació, 550 elements robotitzats i 680 metres quadrats de pantalles. José Luis Muñiz, director d'Estudis i Mitjans Tècnics de Televisió Espanyola, diu que l'objectiu és el nivell internacional.
Siempre pensamos que la resultante visual en la televisión sea de primer nivel como si fuera Eurovisión, aunque las dimensiones son más reducidas que las de Eurovisión, pero la espectacularidad sí que es verdad que pensamos en eso. Tanto quien hace el concepto del decorado como quien lo desarrolla realmente está pensando en que sea visualmente sea de primer nivel el espectáculo.
La primera semifinal, com dèieu, serà 3:15 de la nit per la U i també per RTV Play. Avui participaran 8 artistes, dels quals se'n classificarà la meitat. El sistema de votació és el mateix que el dels anys anteriors.
Encara en música, Barcelona serà la primera parada de la gira d'Operación Triunfo 2023. Serà el dia 1 de juny al Palau Sant Jordi, així ho va anunciar la presentadora d'OT Xenoa durant la novel·la gala. Després, el dia 27 de juny, els concursants d'aquesta edició, que es pot veure a Prime Video, Amazon, actuaran al Wishing Center de Madrid. Són les dues dates ja confirmades fins ara, però s'espera que en puguin afegir-se més. Avui a les 12 del migdia s'obre la prevenda exclusiva amb codi de les entrades per aquells que formen part de la comunitat d'OT, i demà també a les 12 del migdia pel públic general. 1 de juny, Palau Sant Jordi de Barcelona. Un Palau Sant Jordi que ahir va viure els 30 anys de carrera, la celebració, amb un concert de 3 hores, de 3 hores, de Laura Pausini. I els 1.500 assistents van assistir a la cita amb l'artista 5 anys després de la seva última visita a Barcelona. Pausini va cantar els grans èxits i va repassar moments de la seva vida projectant imatges del seu casament o explicant les dificultats que va tenir per quedar-se embarassada. Tot plegat mentre esquitxava els discursos amb paraules o frases en català.
Benvinguts! Hola, Barcelona! Déu-n'hi-do, quanta gent somos! Collons, que noche!
Ai, a l'espectacle n'hi van faltar els clàssics més esperats com Inolvidable, La Soledad o Se Fue. Multitudinari que també va viure en directe al Palau Sant Jordi l'Albert Buscarons.
La de Laura Pausini és una carrera d'èxit sostingut en el temps. 30 anys després de guanyar el Festival de San Remo, el de nit va ser el concert més multitudinari que ha fet mai a Catalunya. Ningú la guanya veu i a simpatia, i més enllà de la baladista que coneixem, mostren algunes cançons una actitud rockera que fa aixecar el públic de la cadira. L'hem vist presentant a Eurovisió, sent coach i jurat de talent shows. Nominada a l'Oscar i al Globus d'Or, va rebre el premi a Persona de l'Any a l'última edició dels Grammy Llatins, i acabarà aquesta gira al mític Madison Square Garden de Nova York. Fites històriques que agraeix als seus fans.
Esta noche estamos aquí para repasar estos 30 años. Es el resumen de los momentos más importantes que ha vivido con vosotros a mi lado.
Pausini fa servir la música no només per parlar d'amor, també de la violència masclista, la crisi climàtica, el matrimoni igualitari, i també ha tingut un record per Rafaela Carrà. La italiana és una artista compromesa i propera, capaç d'aixecar una gira internacional com només fan les grans. Esperem que no tornin a passar 5 anys pel següent.
I més música, els australians de Cat Empire s'afegeixen al cartell de l'Alma Festival de Barcelona. No matter where you're going, no matter where you've been, you never needed anybody else's call now, I never met one like you. El 10 de juliol en aquest festival, que per segon any consecutiu se celebrarà al Poble Espanyol de Barcelona. Entre el 24 de juny i el 21 de juliol també hi passaran grups com els de Queens of the Stone Age o Take That. Les entrades pel concert de The Cat Empire es posaran a la venda aquest mateix divendres, 2 de febrer, a les 10 del matí, a almafestival.info. Almafestival.info. Parlant de música, avui visita al món a RAC1 una de les cantants més populars al nostre país, la Musca. Urbana en català i té gran un èxit, sobretot entre els més joves, avui a partir de les 11. Irma Farelo, el nom real de l'artista, passarà per aquest estudi per presentar-nos el seu nou àlbum, Sexy Sensible, que va publicar fa 15 dies. I el festival BC Negre ja escapa motor, l'autor noruec Jo Yunesbo, ui, Yunesbo té un llibre que es diu El Ratpenat, que és, o, sí, El Ratpenat, que és una meravella, i un altre que es diu El Ninot de Neu, de la Mare de Déu, i que rebrà el premi Pepe Carballo de novel·la. Yunesbo el recollirà el dia 8 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona en un acte conduït pel director del Via Lliure de RAC1, Xavi Bundó. El Festival de Literatura Negra de la Ciutat arrenca la setmana que ve amb una programació de més de 50 activitats on els espies i els grans noms del gènere negre seran els principals reclam. Té més detalls la Maria Cusó.
Nesbo serà un dels plats forts d'aquesta edició del BC Negre, que també reunirà noms tan respectats del gènere com Eduardo Mendoza, Quique Ferrari, Carles Porta o Marc Pastor. Un cartell de pes que aquest any fixa la mirada en l'espionatge, com explica el director del BC Negre, Carlos Fanon, a RAC1.
També volíem fer, doncs, parlar de l'espionatge que nosaltres, és a dir, es passem tot el dia espiant els altres i ens regalant la nostra intimitat, també tota l'estona estem sent espiats, aleshores ens hem convertit en espies i espiats d'una manera molt, molt irresponsable, en certa manera, perquè ja no, a l'hora de comprar o de votar o de pensar ja no sabem molt bé si pensem per nosaltres mateixos o perquè algú ens està dient el que hem de fer.
El festival també retrà homenatge a Lònia Guiu, la primera detectiu espanyola de ficció que va crear Maria Antònia Oliver a principis dels anys 80. Tota una pionera del gènere que aquest any torna a primera línia amb el BC Negre. La programació, que inclou xerrades, tallers, rutes literàries o fins i tot un trivial negre, es pot consultar a internet.
Bueno, aquesta notícia també... No sabem com serà la Copa de l'Amèrica. El que sí que sabem, ja ara podem dir, és que es menjarà molt bé. Perquè de mica en mica anem coneixent nous detalls sobre com serà aquesta Copa de l'Amèrica de vela que Barcelona acollirà a partir de l'octubre. Avui, per exemple, la Crònica Global explica qui s'encarregarà del menjar.